migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Us parlo, com sempre, molt de gust i de seguida parlarem, per començar a obrir boca en aquest migdia, de les treballadores de la llar, que normalitzen la seva feina. I atenció, estem parlant de normalitzar, una qüestió que... És a dir, poder cobrar l'atur, per començar. És una qüestió que sembla una mica de medievo, però era així fins ara, eh? En parlaré i farem 5 cèntims amb la Fanny Galeas perquè ens ho expliqui. Però abans, en repassem com tenim temps, trànsit, actualitat amb el Carlos Osada. Bon migdia.
Bon migdia, dijous, amb núvols protagonistes aquest matí, molts més al matí, menys a la tarda, sobretot al litoral i perlitoral, amb temperatures que baixen una mica respecte a dies anteriors. Es mantenen els 25 graus a Girona i Tarragona, 23 a Lleida, 22 a Barcelona i 18 graus a Andorra la Vella.
Molt bé, què tal tenim el trànsit, xarxa viària?
Ja s'han resolt els problemes del transport públic. Afectava sobretot a un tren avariat a l'estació de França. S'ha pogut enretirar aquest tren ja, però encara hi ha retards d'uns 30-35 minuts a les lleis de rodalies que van cap al sud de Catalunya, R13, 14, 15, 16 i 17, i també afecta a les de rodalies R2, la R2 Nord i la R2 Sud, a causa de l'avaria d'aquest tren que ja s'ha resolt a l'estació de França. La xarxa viària encara es mantenen els problemes a la ronda de litoral en direcció cap al nus de la Trinitat i a cua al nus del Llobregat a causa d'un accident i també el tram entre Guipúscoa i Bonpastor. A la C58 ressaca encara d'un accident a l'arribada al nus de la Trinitat. La C58 és l'autopista del Vallès i de retruc també afecta la C33 a l'arribada a Barcelona. I a l'autopista P7 dos problemes concretament a Cerdanyola i a Sant Cugat, direcció sud. Ressaca també d'un altre accident de primera hora del matí i també afecta a la B30, que són els laterals d'aquesta autopista, P7, al seu pas per la zona del Vallès.
Molt bé, que en destacarem de l'actualitat aquest migdia,
Carlos. Doncs mira, porto una última hora, serà un dels temes que tractarem aquest migdia, les queixes de les associacions de pares i mares d'alumnes de la ciutat de Barcelona per la calor que els nens han de suportar a moltíssimes...
30 graus, com a mínim.
Amb algunes escoles, concretament l'escola de la Concepció i una altra que és l'escola, crec que es diu Auro. Doncs les queixes que s'han fet virals les últimes 24 hores ja han tingut una resposta aquest mateix matí per part del Departament d'Educació. Educació ha comprat 350 ventiladors que els enviaran avui mateix als centres educatius perquè es puguin col·locar a les diferents aules on els nens doncs estan patint aquestes temperatures que tu comentaves, temperatures de 30 i 32 graus.
Són d'aquells que s'hi posa gel perquè surti l'aire fred?
No he tingut el gust de veure els models, però suposo que estaran al nivell del Departament d'Educació del senyor González Cambray, que és molt generós en quant a qüestions monetàries, haver comprat uns ventiladors com les criatures es mereixen de les escoles públiques afectades per aquestes calorades que han de suportar les criatures amb aquestes temperatures de 30 i 32 graus. 350 ventiladors que estan ja en marxa cap a aquestes escoles i esperem que se'n puguin beneficiar els alumnes. Suposo que a partir de demà coneixerem si funcionen bé i si tenen doncs aquestes ventatges que tu comentaves ara mateix. Molt bé.
La pregunta serà si a l'hivern, si quan es passi fred, compraran braceros.
Home, esperem que la calefacció funcioni, això d'entrada. Esperem que funcioni, no?
Esperem.
Avui també és un dia que la COPE està als mercats d'arreu d'Espanya. Sí. Tots els grans programes de la cadena, aquest matí Carlos Herrera, al migdia Pilar García Muñiz i Ángel Correas, a la tarda doncs Pilar Cisneros i a la nit també Ángel Espósito, doncs visiten botigues, supermercats i grans superfícies comercials per veure com hem de suportar la cistella de la compra i l'elevada quantitat dels preus que han pujat, també l'energia. Hem estat nosaltres a la Boqueria aquest matí, ha estat la Yolanda Canales, ha preparat un magnífic reportatge que l'escoltarem a les 2 de la tarda i 20 minuts aproximadament sobre què diuen els venedors d'aquest mercat emblemàtic. La Boqueria també ha seguit la compra d'una catalana que ha anat aquest matí a comprar a la Boqueria i que s'ha espantat de veure segons quins preus.
Meravella, doncs serà quan passin 20 minuts de les 2 de la tarda l'informatiu migdia. Gràcies, Carlos.
Doncs vinga, bon programa, adéu.
L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. Bon migdia, José Luis, com estàs?
José Miguel, companys, bon migdia. Doncs, bueno, bàsicament, avui és un dia de ressaca, d'anàlisi d'aquest Barça 5, Victoria Pilsen 1, que deixa el Barça líder després de la primera jornada del seu grup de la Lliga de Campions. Ho farem de la mà d'un analista que ens acompanyarà i que ens farà doncs, aquesta pormenorització de com està aquest Barça ara mateix, conduït per Robert Lewandowski. Se'n recorda vostè de lo que li deia ara fa una hora, no? Aquest seguidor barcelonista que m'he trobat, tal i qual. Bueno, pregunta amb la jornada del dia, el que són les coses, senyor Cruz. Robert Lewandowski us ha fet oblidar Leo Messi? Doncs mira el que són les coses. Està guanyant el no 54 a 46.
Lògic.
Hi ha un 46% de copenautes que han visitat @esportscope que afirmen categòricament que Robert Lewandowski els hi ha fet oblidar Leo Messi. Aquí estan... Són números, són números. Són dades.
No, escolti. Són estadístiques.
Són estadístiques, són enquestes. Hi ha veritats, mentides, enquestes i estadístiques, diu un amic meu, però bueno... Tot és @esportscope, tot és que visitin el nostre compte de Twitter i diguin la seva, la pregunta blaugrana, la pregunta blanquiblava i la pregunta gironina. Com està la pregunta de l'Espanyol? Qui creieu que serà el jugador més destacat dissabte contra el Sevilla? És una enquesta molt blanquiblava perquè està guanyant Darder i el darderisme, amb un 43% de respostes a favor. José Luis Brad White, ara mateix empaten a un 20% l'opció menys votada. Hi ha optimisme de cara al partit contra el conjunt de Lopetegui. Álvaro Fernández amb un 16%. I en clau gironina, preguntem qui hauria de ser titular per Estuani demà contra el Valladolid. Opció més votada, Riquelme, Rorro, Riquelme amb un 46% de preferències. Samu Saiz i Manu Vallejo tenen un 27%. Qui no podrà ser és Ureña, amb unes 15. El turmell dret estarà unes dues setmanes de baixa, per tant serà una de les absències demà en aquest Girona-Valladolid, que anem a veure si permet doncs, que Toni Villa, Manu Vallejo, les últimes cares que han arribat del Girona, doncs, tinguin un marge de minuts amb els clàssics, eh? Tati Castellanos, el mateix Riquelme, etc, etc. Això pel que fa referència al futbol. Recordem, en plana poliesportiva, protagonista atendrà la trucada d'Esports Cope, Dani Ballar, per analitzar el bon paper que estan fent les seleccions de waterpolo, la masculina i la femenina, sí, sí, en aquest campionat d'Europa. Avui els nois es juguen l'accés a la final, que ja tenen a la butxaca la medalla de plata, com a mínim, la selecció femenina de Miki Oka.
A la pregunta blaugrana del dia, sí, tu què respondries? Quina resposta posaries? No, que, no sé si pots mullar-te en el tema.
Jo és que, com sóc molt vintage, em costa oblidar. Jo sempre tiro de memòria, tiro de... Clar, el que passa és que el futbol... Mira, el futbol és un esport que les tristors duren el que triguen a arribar al següent partit. I les alegries potser el mateix. O sigui que ara el que toca és gaudir amb blaugrana de Robert Lewandowski, dels gols que fa. Clar, jo entenc que a l'hora de respondre aquesta pregunta pesi molt la manera que Leo Messi va tenir de sortir del Barça.
Una manera molt trista, que espero i desitjo que això s'arregli algun dia.
Vull pensar que les coses van per aquí. Que aquest del Burofax i tal, fora. No, Leo Messi li ha donat molt, moltíssim al Futbol Club Barcelona. Tothom recordem les pilotes d'or, els títols, etcètera. Clar, vull dir, potser això, la sortida del Barça, la manera de sortir del Barça de Leo Messi, tingui incidència en el que està votant la gent. Ara mateix a la nostra pregunta blaugrana d'avui a @esportscope. No, no canvien els percentatges. 46 a 54 està guanyant el no. Robert Lewandowski no està fent oblidar Leo Messi.
José Luis, moltes gràcies.
Fins demà, senyor.
Cuida't.
Adéu.
Cuida't, fins després. Bueno, pues, Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, pues muy bien.
Venga,
muy bien,
vamos a hablar del método para adelgazar por excelencia, vamos a combatir los excesos veraniegos de peso, no nos vamos a morir de hambre, no, en el intento, ni mucho menos, estoy hablando del plan 1, 2, 3. Enriqueta, ¿cómo lo vamos a hacer?
Pues mira, lo más fácil, lo más fácil para adelgazar sin dietas estrictas es hacer el plan 1, 2, 3, que es un método sencillo. Nos ayuda a deshacernos del sobrepeso y seguimos comiendo, porque no son batidos. O sea que es muy fácil de hacer, incluso si comemos fuera de casa y sin efecto rebote. Y sirve tanto para hombres como para mujeres. Y el resultado, podemos bajar de 4 a 7 kilos, pero en tan solo 3 semanas.
En solo 3 semanas, de 4 a 7 kilos. Vamos a pautar las semanas. Enriqueta, ¿qué hacemos la primera semana?
Pues tomamos los sobres con sabor a piña. ¿Qué son? Drenantes, eliminamos toxinas, nos deshinchamos, vamos a bajar más de una talla y eliminar los michelines y despedirnos de la retención de líquidos y del volumen.
¿Cómo continuamos la segunda semana?
Pues continuamos con los sobres de naranja, que son pura fibra, prebióticos, cuidamos nuestra flora, tenemos digestiones más ligeras, nos despedimos del estreñimiento y perdemos más de 3 kilos.
¿Y cómo rematamos la tercera semana?
Pues aquí rematamos con las cápsulas captagrasas que nos ayudan a atrapar y eliminar la grasa, que seguimos perdiendo peso y el resultado, el resultado es de 4 a 7 kilos menos en tan solo estas 3 semanas. ¿Quieres tu plan 1, 2, 3? Pues sencillamente llámame 650 51 52-53 y te lo llevamos a tu domicilio sin gastos de envío.
Efectivamente, 650-51-52-53, ahí está Enriqueta y todo su equipo pues para atenderte sin compromiso. Y además, Enriqueta, hoy hay una oferta fantástica porque ya sabéis que el plan no viene solo. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos para hoy?
Pues bueno, pues hoy viene acompañado el plan con las tres infusiones naturales, detox, más drena, más lipo. También viene acompañado con el gel adelgazante que lleva rolón incorporado cada día, un masaje pues en esa zona que queramos destruir la grasa en barriguita, michelines o muslos. Esta gran promoción gratis con tu plan 1-2-3 y solo tienes que marcar el teléfono 650-51-52-53. Y garantizado que vas a bajar de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas.
650-51-52-53. Ahí está Enriqueta y todo su equipo pues para atenderte e informarte sin compromiso sobre el plan 1-2-3. Adelgaza más de 4 kilos en solo 3 semanas con el plan 1-2-3. Y ya sabéis que hoy la promoción es fantástica con las infusiones detox, más drena, más lipo y el gel adelgazante. 650-51-52-53. Adelgaza seguro, de forma duradera, con el plan 1-2-3. 650-51-52-53, no hay efecto rebote. Y además, esto se va a notar, por ejemplo, en las rodillas, Enriqueta.
Claro que sí, aguantan todo el sobrepeso, nos vamos a encontrar más ligeros, sin dolor de huesos, y además también hemos bajado el azúcar, el colesterol y la hipertensión, la regulamos, porque por fin has conseguido bajar de peso por salud. Tú te miras al espejo y estás estupendo, pero por dentro muchísimo más. ¿Y para qué? Como te apetecerá caminar, porque estarás más ligera, pues hoy regalo extra, el podómetro también.
Oh, genial.
Para que tú, claro que sí, contador de pasos, ves lo que realizas durante el día y ves las calorías que quemas. O sea que, gran promoción para los oyentes de COPE que llamen ahora al 650-51-52-53.
Enriqueta, un besito muy grande, muchísimas gracias.
Y otro para ti muy grande, Cruz, chao.
Adeu, adeu. Doncs de seguida parlarem sobre les treballadores de la llar. Parlarem quan començaran a cobrar l'atur, a partir de quan. I a més, si alguna treballadora de la llar contractada se li ha de pujar el sou? O com va a tot això? De tot això en parlem de seguida amb la portaveu de treballadores de la llar de Comissions Obreres Catalunya, la Fanny Galeas, i en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Es una máquina del tiempo.
Un clásico inolvidable.
¿Para llevar un hombre a dónde?
Al pasado o al futuro.
Inspiración de futuras películas de viajes en el tiempo.
Si esa máquina es capaz de hacer lo que dices que hace, destrúyela antes de que ella te destruya a ti.
El tiempo en sus manos. El viernes por la noche, Classics en 13.
Es que si pasa algo, tardamos 2 horas en llegar hasta aquí.
Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. I'm in love with the shape of
you. En 8 minuts pràcticament ens plantem a 2:15 d'aquest migdia. Parlem del reial decret aprovat pel govern que posa remei, almenys és un primer pas, a la discriminació laboral que estàvem patint aproximadament 400.000 treballadores de la llar. Clar, estem entrant en un sector que fins ara no tenia atur, per exemple. Parlem amb la portaveu de treballadores de la llar de Comissions Obreres Catalunya, la Fanny Galeas, que la tenim al telèfon. Fanny, bon dia, benvinguda. Sembla que sí que ha recuperat la trucada amb la Fanny, la portaveu de treballadores de la llar de Comissions Obreres Catalunya. A vegades el telèfon fa aquestes no massa, però de tant en tant sí, eh? Fanny, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Bon dia. Bé, ara, això, aquesta aprovació del decret llei, què significa ara mateix? Quina serà la situació d'una treballadora de la llar?
Ara mateix, no? Ja parlem, no?, de que el nou real decret, pues, bueno, és un gran logro, no?, una gran lluita, no?, des de fa anys, no?, que la Comissió Obreres de Catalunya reivindiquen, no?, sobre la millora, no?, de les condicions laborals de moltes dones treballadores de la llar. Ara mateix suposa això, no?, una millora, no?, en les condicions laborals de les companyes, d'aquestes dones que fan aquesta tasca, aquesta feina dintre de les llars, i ara mateix les coses canvien molt, perquè les dones ara tindran, pues, un dret tan bàsic com és el dret a l'atur, no? Tindran també millores, no?, sobre la seguretat, a la salut, dintre també de les llars, no? I també, no?, el Real Decret també parla que hi haurà, no?, més protecció davant de l'assenyament, l'abús i la violència que padeixen o que padien moltes dones a la seva feina. També la norma recull coses tan importants com tot haurà d'estar per escrit, no?, en el seu contracte, la jornada, el salari, i al final tot, bueno, s'ha d'acordar amb la treballadora. Abans no tenien això. També parla, no?, sobre moltes coses superinteressants i que venen, no?, a millorar les condicions de vida també de les companyes treballadores de la llar.
En aquest cas, per exemple, parlant d'un dret bàsic com és cobrar l'atur en cas de que estigui sense feina i hagi cotitzat, des de quan podrà cobrar l'atur?
En principi serà, bueno, el pròxim any, en principi. Estan mirant això de totes, bueno, de com serà, de com es farà, i totes les bonificacions també que hi haurà per les famílies. I, bueno, estem amb això ara mateix mirant, no?, i esperant, no?, les consultes que també vindran per part, no?, de moltes famílies i de moltes treballadores de com ho faran.
Clar, jo suposo que ara augmentarà la cotització i això significa també, per exemple, que serà més car un servei ara mateix de les treballades.
Bueno, en principi no, serà això, no?, tema bonificació, i ja saben també que aquesta norma haurà sempre, no?, d'anar acompanyada, no?, d'ajustaments a la cotització social perquè, bueno, perquè facin, no?, compatibles, no?, con aquesta millora i la protecció de les treballadores de la llar.
Fins que ha entrat en vigor aquest Real Decret, doncs hi havia una trista realitat en aquesta qüestió, i sí, és que un empleador, doncs, podia posar fotre fora a una treballadora, doncs, sense alegar cap motiu, sense cap problema. Això continuarà així?
La figura de desestiment, no?, que l'empleador, bueno, podia fer fora a una empleada de la llar. Ara ha de justificar del por qué el acomodament, pues, bueno, d'aquesta treballadora. Ja no serà tan fàcil com era abans, no?
Llavors hi haurà una indemnització pel mig i tot, suposo.
Exactament. Això també ho diu la norma, no? Ve, no?, que ara augmenta i diu que ara seran 20 dies de preavís i que les treballadores també tindran dret, no?, a 6 hores setmanals per poder trobar o buscar, no?, una altra feina. O sigui, això també és una de les coses que millora, perquè abans no ho tenien.
Fanny,
les dones, el tema del preavís.
Saps, Fanny, la sorpresa de tot això, d'aquesta xerrada que estem tenint tu i jo ara mateix?
Sí.
És que estem parlant d'una normalitat, d'una qüestió que en principi fa molts anys hauria de ser normal.
Ja ho sé, però
és, mira, és curiós, estem parlant d'una cosa molt, molt... Dius, home, això és notícia, però és notícia perquè venim pràcticament del medievo, per dir-ho així de forma exagerada, no?, en aquest sector, en comparació amb altres sectors. Estem parlant ara d'una certa normalitat, per dir-ho així.
Sí, sí, bueno, pensa que ara hem de fer una nova feina, no?, que és educar també a la gent, bueno, de dir-li que ara les treballadores de la llar, pues, tindran aquest dret tan bàsic que abans no tenia. Pensa que abans pràcticament no tenien cap dret, no? I si tenien, els pocos que tenien, bueno, les famílies no feien, no?, cas sobre la que, bueno, lo que parlàvem nosaltres sempre des del sindicat. Però, bueno, ara, bueno, farem això, toca fer això, i estarem atents, no, a totes les coses que passaran, perquè encara no ho sabem, no? Des de Comissions Obreres de Catalunya no sabem nosaltres encara què passarà en aquestes dones, i les famílies tindran, no, això de contractar de veritat a les treballadores de la llar. Si no ho faran, nosaltres ara sí que tenim un gran avanç, que és que tenim una norma superbona, que sí, que hi ha coses que s'han de millorar, no? com és el tema de la negociació col·lectiva, no? Que això seguirem lluitant. Mm. Les persones que no tenen documentació, no? La feina que farà Inspecció de Treball, com ho farà, si ho farà. Bueno, són coses que encara nosaltres, bueno, estem esperant a veure què passa, no? O bueno, mirarem de continuar lluitant perquè de veritat, bueno, se cumpla, no, aquesta norma tan important.
D'entrada, Fanny, és un pas important aquesta aprovació del decret llei, del Reial Decret Llei, això que és un pas ja importantíssim, importantíssim en aquest cas, eh?
Sí.
I la darrera pregunta que et faré, això afectarà, evidentment, a les famílies que directament contractin a una treballadora de la llar, però a les empreses que es dediquin a això, les afectarà també d'alguna manera?
Bueno, en principi, la norma, bueno, serà per tothom.
Per tothom.
I, exacte, i mira, les agències de veritat, jo t'hi dic que és una vergonya de com treballen, de com ho fan, i al final no fan aquesta distorsió de qui és, de qui persona és l'empleador, si és l'agència o és la persona que, bueno, que m'ha fet el contracte, i bueno, al final també hem de lluitar, no?, en aquestes dues figures, agència i empleador.
Vull dir, que la qüestió quedi clara, cap on van, sí, les coses, si per, si qui contracta, si aquest o aquest. Perfecte.
Sí.
Doncs, Fanny Galeas, representant de les treballadores de la llar de Comissions Obreres Catalunya, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
De res, a tu.
Doncs, hem entrat una normalitat en la qüestió de treballadores de la llar. Estem parlant de prop de 400.000 persones, de diferents qüestions que ens explicava la Fanny. Arribem, clavem les 2:15 de la tarda. De seguida parlarem de quant costen cuidadors sociosanitaris a Barcelona i en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Sabe que una silla de ruedas equivocada puede producir escaras y agravar el dolor de espalda? En Gracare somos especialistas en sillas de ruedas desde hace más de 30 años. Analizamos sus necesidades de movilidad y la accesibilidad de su hogar y le sugerimos la silla más adecuada para adaptarla a su medida. Gracare está en Barcelona y en Tarrasa. Informes en el 93 490 26 29 o en gracare.com.
Amb Luis Rodríguez.
COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de la dependència. El cost d'un cuidador, ja no ho deixo anar. Per exemple, a Barcelona. A Barcelona varia entre 1.150 i 2.400 euros al mes. Això segons una enquesta i un estudi que ha fet l'Organització de Consumidors i Usuaris. Però en funció de què i de què ens hem de refiar? Clar, quan nosaltres, quan una família, quan una persona busca aquests serveis, enteneu-me, i em permeteu que utilitzi una comparació lamentable, però que és així. No es busca aparcar un cotxe. Estem parlant de persones, estem parlant de sentiments, estem parlant d'ànimes, estem parlant dels nostres pares, dels nostres avis. Clar, és una qüestió delicada, eh? Parlem d'això amb la portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya, l'Esther Lorente, que la tenim al telèfon. Esther, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
I barat no és, eh? Estem parlant d'una diferència... De què depèn aquesta diferència entre 1.150 i 2.400 euros?
Depèn també del tipus de serveis que et donen. A lo millor hi ha un cuidador que no fa dinars, per exemple, nosaltres que sí, tot dependrà dels serveis que ofereixen. Però sí, puja bastant. És un estudi que hem fet, a veure, tenint en compte que aquest cost que tu has comentat, que varia entre 1.150 i 2.400, amb un contracte laboral de 8 hores al dia de dilluns a divendres. Si necessites menys, evidentment, el cost serà inferior.
Clar, parlem d'aquesta mitjana en aquest cas, En aquest cas, suposo que és una qüestió també de com es contracta. A través d'una empresa, habitualment, es fan aquestes coses.
Bé, hi ha gent que va per referències i no fan contracte. Nosaltres recomanem que es contracti una empresa especialitzada, tenint en compte més que, bueno, és un servei que precisem, doncs dona més garanties a una empresa especialitzada. I a més, per un altre motiu, mirant també que aquesta empresa tingui un conveni amb l'Ajuntament de Barcelona, de cara que si hi ha després ajuts a la dependència, t'abonaran una part d'aquests costos si l'empresa està adherida a aquest servei d'atenció domiciliària. Si no, no. Llavors, per això nosaltres recomanem que, a més, com és un servei que es necessitarà durant un temps, que es contracti a través d'una empresa especialitzada.
Suposo que la majoria han d'estar dins d'aquest acord, en aquest cas amb l'Ajuntament de Barcelona, no?, conforme a aquestes ajudes a la dependència.
Sí, de fet, vam fer un estudi i el 60% de les empreses que vam analitzar tenien el concert per operar amb el servei aquest d'atenció al domicili. És una de les coses que quan hem d'anar a contractar això hem de preguntar, perquè després ens beneficiarem d'aquestes bonificacions amb la llei de la dependència. Si no, no.
Clar, després, quan parlem de formació, la formació dels professionals és l'adequada? Tots tenen aquesta formació i aquesta titulació sociosanitària?
Mira, de l'estudi que hem fet, només el 55% tenen la titulació d'auxiliar d'infermeria o de geriatria. També creiem que és important tenir aquesta formació sociosanitària. I, a més, també, mira, si tenim referències de recomanacions d'altres clients o d'altres persones, millor que millor.
Sí, bueno, sempre una recomanació en funció de confiança sempre és benvinguda, eh? No sé, aquest sector... A vegades em dona la sensació que és un sector que tiene claroscuros, allò que no sé ben bé per on anar. Està tota l'aigua clara aquí?
Jo, a veure, crec que bueno, és un sector que a més va en alça perquè l'envelliment de la població és un fet, i que molta gent contracta per referència o fins i tot no fa contracte laboral i ho fan bueno, també i tot això. Això és una pràctica que bueno, nosaltres creiem que a poc a poc s'haurà d'anar arreglant una mica, perquè estàs contractant un servei molt especial.
Sí, sí.
Llavors has de tenir una mena de garanties, no només per la persona gran, sinó també pel treballador, evidentment.
Quin seria una família que hagi ara mateix de contractar doncs, un d'aquests serveis? Des d'OCU, quins consells se li donarien?
Bé, des d'OCU, fer-ho des de una empresa especialitzada perquè dona més garanties i perquè bueno, pots fiscalitzar una miqueta què és el que fan. Més o menys aquestes empreses has de valorar que els cuidadors siguin professionals, que tinguin aquesta formació. Hi ha moltes també que ofereixen que tu puguis conèixer el candidat prèviament, perquè a més no és per aparcar un cotxe, és que jo és el teu pare, la teva mare, no?
Sí.
És important. També t'ofereixen un servei d'un període de prova per veure si hi ha afinitat o no. En cas de que hi hagi alguna cosa d'una absència per motiu laboral o una baixa o alguna cosa així, l'empresa t'ofereix un cuidador substitut. I això és important perquè de vegades en 24 hores tu no tens temps de reorganitzar-te i això t'ho fa l'empresa. Totes aquestes coses també moltes empreses també garanteixen que els cuidadors de nacionalitat estrangera tinguin els papers i que estiguin de forma situació legal. De vegades ha passat que no estan, i això també és una cosa que no va bé ni per la persona ni per cuidador ni pel servei que està donant a l'empresa.
Doncs, bé, ja sabeu que tot això que en parlem, estem parlant d'una forquilla molt àmplia, de moltes sensibilitats i moltes necessitats diferents. Tot això doncs, inclou un marge, una variabilitat important, eh?
Sí.
Doncs, Esther...
Sobretot, sí. Et volia comentar, sí. José Miguel, que verifiquin si l'empresa té un concert per operar com a servei d'atenció a domicili de l'Ajuntament. perquè potser la llei de la dependència pensa que de vegades triga més d'un any en otorgar-se el grau, tot això, però quan arriba aquest grau, llavors l'Ajuntament et finançarà una part d'aquest cost. Si no has contractat una empresa en aquest sentit i després la necessites, aquesta ajuda, hauràs de canviar d'empresa. I clar, potser ja s'han establert uns vincles efectius entre el cuidador i la persona gran. Llavors hem de mirar que estigui tot ben en regla.
Doncs Esther Lorente, portaveu de l'AUCU a Catalunya, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
A vosaltres.
I aquesta és la situació ara mateix. El clar és que estem parlant d'una situació i d'unes feines, d'uns serveis delicats, en aquest cas. Insisteixo, estem parlant dels nostres pares, dels nostres avis. Per això, possiblement tot això hauria d'estar l'aigua encara més clara davant de tot això. Bé, de seguida parlarem d'aspectes psicològics. El primer que en parlarem serà de la dismòrfia de la selfie. Què és la dismòrfia de la selfie? Atenció, perquè és curiós tot això, eh? És quan et compares amb imatges retocades o distorsionades amb filtres. O sigui, tu poses, per exemple, veus una fotografia de qualsevol persona que està retocada, que té un filtre que fa que aquella imatge sigui fantàstica, i et compares amb ella i vols ser com ella. Clar, podeu pensar, jo ja tinc una edat per això, i és cert. Jo també tinc una edat per això, per no pensar i no caure en... Mira, és que tampoc em compararé, no?, amb ningú amb aquesta edat, perquè tens una mica el cervell amb certs mobles. No tothom, però sí, la majoria, no? Però què incideix això? Això incideix molt en els joves i en els adolescents, que necessiten aquests exemples i tenen aquesta comparació, sobretot en una època de la vida molt delicada a l'hora d'agafar... En què me comparo? Quin és mi espejo? On hem de mirar allà? Doncs parlarem d'aquesta dismòrfia de la selfie de seguida, aquí a migdia, a COPE, Catalunya i Andorra, i també parlarem amb l'Adrià González de Mundo Natural. Tot això aquí a migdia, a COPE, Catalunya i Andorra.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Fíjate, esto se llama Barrio Santa Rita, más conocido como el infiernillo. ¿Y qué le pasa?
Y está en drogas.
Han perdido familiares, han tenido que pasar, pues para llegar aquí, muchas penalidades.
Misioneros por el mundo con Asel Sánchez Vicente.
Oye, ¿vosotros por qué os hacéis misioneros?
Costa Rica a la Juela.
Yo creo que es una lección que uno mismo se da cuenta de que realmente vale la pena.
El viernes por la noche, en 13.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Preparados para la vuelta al cole? En Vision Lab, gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros y graduación de la vista gratis. Más info en visionlab.es.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Es que si pasa algo, tardamos 2 horas en llegar hasta aquí.
Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Para ti, seas como seas, y si sueles usar el tren para ir a trabajar o estudiar, ahora tienes los abonos en cercanías y media distancia completamente gratis. Y en alta velocidad de media distancia al 50%. Infórmate en renfe.com, regístrate, anticipa tu viaje y evita las horas punta. Para ti, viajero del día a día. Renfe, tu tren. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A Adrián González de Mundo Natural, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cruz.
Pues encantado de tenerte aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar de Colacel Platinum. ¿Qué es Colacel Platinum?
Colacel Platinum es un suplemento a base de colágeno hidrolizado puro de origen marino. Esta vez combina la tecnología Berisol con estudios clínicos y muy interesante, muy importante, algo que supere a todo lo que es el colágeno tradicional que hemos estado adaptado hasta ahora. Aporta también astrágalo. El extracto de astrágalo estimula las células madres, que son células pluripotenciales que están dispuestas y van viajando por todo nuestro organismo mirando allí donde hay que reparar, donde tenemos que rejuvenecer los tejidos. Importante también la astaxantina. La astaxantina es hasta 500 veces más antioxidante que la vitamina C. Por lo tanto, lo hemos incorporado aquí. Importante para el hígado, para la piel, para la vista. Por lo tanto, no podía faltar en un suplemento tan potente como es el Colacel Platinum. Y además, la típica acción que nosotros buscamos en nuestro laboratorio y que no lo hace nadie más, que es inhibir esas enzimas colagenasas, esas metaloproteinas que van degradando todo lo que es el tejido de relleno, sostén, elastina, colágeno, ácido hialurónico. Todo eso se va perdiendo por el paso de los años, Cruz, porque estas enzimas se disparan a partir de los 25-30 años. Así que Colacel Platinum, con todos estos ingredientes y además con ese selenio y ese zinc que necesitamos para activar las enzimas reparadoras de nuestro organismo, hace que sea uno de los suplementos más potentes que hay en el mercado, y así Colacel Platinum se convierte en algo más que colágeno.
O sea, digamos que ya a partir de los 25-30 años sería ideal poder empezar a tomarlo.
Importantísimo, a partir de esa edad es cuando se disparan estas enzimas, que juegan un papel muy importante en la etapa embriológica, porque nos moldean, nos dan la forma a los dedos, a todos los tejidos, pero ya a partir de esta edad comienza el proceso de envejecimiento precisamente por la acción de estas enzimas. Imagínate que cuando estas proteínas con capacidad enzimática, que son como tijeras, van degradando todo el tejido de sostén, por ejemplo, en la piel, ¿qué ocurre? Flacidez, descolgamiento, arrugas superficiales y profundas, manchas, síntomas de envejecimiento. Pues esto hay que detenerlo, así es como trabaja el Colacel Platinum.
¿Cuál sería la posología del Colacel Platinum?
Muy sencillo, una ampolla al día es lo ideal, un vial de esto al día es ideal, siempre fuera de las comidas, eso sí, porque acuérdate que el colágeno es una proteína y además lleva muchos antioxidantes, lleva muchos nutrientes, vitaminas, que pueden competir con los de la dieta. Por lo tanto, si le quieres sacar mejor partido, te recomiendo siempre que lo tomes con el estómago vacío.
Pues ya lo sabéis, podéis adquirir el Colacel Platinum llamando al 91-446-0000, es el teléfono de Mundo Natural, 91-446-0000, en tiendas especializadas, en herbolerías, parafarmacias y en la parafarmacia del Corte Inglés. Adrián González, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cruz.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Me pongo a escribir como la primera vez y solo pienso en tu nombre. Me vuelvo a sentir como si fuera...
Después de parlar amb l'Adrià González de Mundo Natural, parlem de la dismorfia de la selfie. Els adolescents perceben com propers o imitables doncs cossos que es veuen, que veuen a les xarxes socials i que, bé, no són del tot reals. Hi ha molts filtres que fan que aquell cos que veiem una fotografia doncs hagi passat per moltes qüestions abans de ser penjat, no? Doncs adolescents ho perceben com una realitat i a més, imitable. Possiblement a algun adult també ens passa, però no tant. No oblidem que nosaltres, quan ja tenim certa edat, no hem viscut el temps sense xarxes socials, amb altres qüestions potser, no? Com la publicitat, que seria més o menys un element comparatiu quan no existien les xarxes socials, no? Aquells cossos imitar de la publicitat. Bé, parlem d'aquesta dismòrfia de la selfie amb la professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de l'Educació de la UOC, la Mireia Cabero. Mireia, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
Encantat de parlar amb tu, Mireia. Clar, quan ja veiem aquest tipus de fotografies, que no és difícil, poso com per exemple Instagram, allò que hi hagin 50.000 filtres, que treguin tot, que estigui tot retocat. Clar, com un adolescent pot entendre que allò no és ben bé cert?
Doncs no ho entén fàcilment. És a dir, si bé a nivell cognitiu entenem que la gent ha aplicat selfies, el resultat emocional és que allò m'agrada molt i que jo vull assemblar-me. Perquè, a més, això passa en una edat on hi ha molta sensibilitat al respecte de l'acceptació dels altres, del poder de los likes, la necessitat de fer-me el meu lloc entre el grup. Per tant, és difícil de comprendre emocionalment i de no sortir-ne mal parat quan des de jo em comparo i em miro al mirall.
Sí, però és molt difícil això, perquè clar, hi ha fotos postureo, si em permets l'expressió, que són tan xules que dius, ostres, clar, un adolescent que vol exemples a imitar, no m'estalla que digui, jo vull ser com aquesta persona.
Exacte, exacte. I quan vols ser com l'altra persona, de vegades, i sobretot depenent de la maduresa i de la vulnerabilitat i la fragilitat del moment de l'adolescència, perquè l'adolescència, per sobre de tot, és això, és creixement, i en el creixement hi ha vulnerabilitat i fragilitat, doncs a vegades prenem decisions molt errònies. Clar. Comença a tenir conductes molt compulsives, que és el que és propi d'aquest trastorn dismòrfic corporal, que és tenir conductes molt desajustades a la realitat, com cancel·lar-me, com tenir conductes evitatives per no mostrar diferents parts del cos, anar explicant constantment a través dels miralls si ja m'hi assemblo o no m'hi assemblo, i això els fa la vida molt més difícil a nivell social, però sobretot la gran afectació és en la seva autoestima i seguretat personal.
No oblideu una cosa, estem parlant de nivells. Com a tota la vida, això també hi ha nivells. Hi ha adolescents que passaran i adolescents que estan absolutament tenen un autèntic problema amb això. Si em parles, Mireia, preguntaré per fer definicions. Què és el trastorn dismòrfic corporal?
Mira, és un trastorn que el que ens fa és quan mirem el nostre cos, crear una imatge distorsionada del nostre cos. Per tant, jo miro el meu cos i el percebo d'una manera que no és. Veig defectes en el meu físic, veig imperfeccions. Generalment, les dones, aquestes imperfeccions es focalitzen molt més en la pell, en el nas, pel que diuen els estudis, en caderes, en malucs, amb els homes més en el cabell, en la musculatura i en els genitals, pel que diuen. Llavors, quan jo em miro i genero una realitat que no és, òbviament una realitat desagradable, perquè si fos favorable enviar el nostre favor, no, és desfavorable, això a mi genera una angoixa, una inseguretat que m'acaba portant a desenvolupar comportaments més aviat poc normals, molt obsessius. Per tant, fins que no arriba... Això ens passa a tots, ens comparem, això m'agrada més a l'altre, això m'agrada més a mi. Si es queda aquí, no hi ha un trastorn. Hi ha una comparació on jo surto perdent estones i estones surto guanyant. En el moment on aquesta comparació a mi em genera un malestar emocional que em porta a alterar el meu dia a dia, és quan es produeix aquest trastorn dismòrfic i que em porta a prendre sovint males decisions, com per exemple entrar-nos per fer un canvi d'estètica sense haver comprès que la dificultat no està en el meu cos, està en la meva mirada, per tant és més a nivell psicològic.
Això pot portar a comportaments de trastorn d'alimentació i d'altres alteracions?
Oi tant,
perquè bàsicament estem parlant d'un culte a la imatge, pura i dura. Sí. Vull dir, no hi ha res darrere de tot això. No parlem d'esperit, no parlem d'ànima, no parlem de caràcter, parlem d'imatge, i punt.
Parlem d'imatge. I pot haver trastorns d'alimentació. Ara no recordo que és la vigorofòbia, que és les persones que volen desenvolupar molt la seva musculatura.
Correcte.
I això es troba més amb homes que fan excessiu esforç físic al gimnàs, prenent-se suplements proteics. Estem parlant exclusivament de cos. De fet, aquí veiem quin és l'antítesis, no? O quina és part de la solució, que és començar a educar des de molt petit, perquè l'adolescència hem fet tard, començar a educar des de molt petit que les persones són boniques i ens podem estimar per qui som, i el que som és cos, és ànima i és interioritat. Dic ànima vull dir emocionalitat, o el que cadascú vulgui entendre, no per ànima. Però no podem obviar que aquests infants tenen uns pares que som la nostra generació, generacions més joves o més grans, on hem viscut sotmeses. Penseu que aquest trastorn, la dismorfòbia, apareix al segle XX, Vull dir que al final del segle XIX, però sobretot al segle XX.
És a dir, abans de les xarxes socials ja teníem la punta de l'iceberg.
Sí, començava a aparèixer una comparativa molt focalitzada sobretot en perfil femení, perquè no podem obviar que tota aquesta cultura patriarcal i la cultura publicitària ha generat una agressió en les dones, creant uns estàndards de cossos molt difícils d'aconseguir. Llavors, comença per aquí, però les xarxes socials, que són el gran aparador de la de lo que no és real, o que és real una vez al año, sí, que és algo tan bonita, doncs llavors ho han multiplicat. Per tant, som una generació de pares i de mares que ja venim sotmesos per aquesta mirada.
Sí, sí, principalment les dones. Les dones, això és el que tu dius, aquesta... ser esclaves del físic o tenir aquesta comparació, aquesta pressió, principalment històricament, és les dones, però no sé si ara amb les xarxes socials, i amb això que deies de la vigorofòbia, doncs es comença a equilibrar la cosa. O sigui, en comptes d'anar a fer-ho millor, sembla ja tothom ens fiquem dins del barco.
Sí, ho sabem fer molt bé, això. Sí, sí, ara ja no hi ha gènere. Ja no hi ha gènere que ens surti més malparat, diguem. Ara ja... s'ha multiplicat l'efecte.
Parlaves abans de que, suposo, i com a tot, pràcticament a la vida, és una qüestió d'educació, no? No sé, s'està arribant a temps a demonitzar les xarxes socials, perquè és una qüestió de demonitzar les xarxes socials, però sí de que els petits siguin conscients de que, bé, que a vegades són tan reals com Superman.
Sí, necessitem... arribem a temps, sens dubte. És més, és que si no arribéssim a temps, no podem fer res més que seguir invertint en educació. Però la realitat és que sí que hi arribem a temps, perquè mai saps quin és el missatge que envies amb aquell noi, amb aquella noia, o amb aquell infant, o amb aquell adult, que li fa canviar el clic. Per tant, la nostra responsabilitat social és seguir enviant missatges molt coherents i que siguin impactants emocionalment perquè es pugui produir aquesta transformació en la mirada. I, bàsicament, per mi és una educació en dues línies. Una educació per estimar-se, acceptant-se, i una educació en l'esperit crític. Llavors, en aquesta segona línia de l'esperit crític és on hem d'anar a qüestionar i a mirar amb ulls crítics de xarxes socials, on, efectivament, ens han facilitat moltes coses a nivell de comunicació, però és el món de l'aparença, on hi ha poca realitat, és un escaparate poc representatiu, i a les xarxes socials hi ha un interès en el consumisme i en determinats consumismes molt elevat. Per tant, és educar els infants i els joves que quan s'ho mirin directament no s'ho creguin tot, que es preguntin, algú té algun interès fent-me creure que jo, o volent que jo m'hi apropi tant a aquesta marca o a aquesta persona o a aquest cos? Per tant, clar que hi arribem a temps, sí, sens dubte. Però refereix que els adults de referència fem aquesta feina també amb nosaltres.
Doncs, Mireia Cabero, professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
Aquí no parem de relatar la passió del bon futbol del Barça. I ara ens toca Lliga, amb l'equip líder de la ràdio.
Des de Polònia escucharemos con pasión los goles de Robert Lewandowski en Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Tiempo de Juego, amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des de Carranza, Cádiz, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis,
Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de Juego.
COPE, estàs informat.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque Tiempo de Juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Si estás viendo las fotos del verano y estás pensando, tengo que perder peso, ahora es el momento de llamar a Enriqueta.
Sí, con el Plan 1-2-3 conseguirás un abdomen plano, una mejor forma física, adelgazarás rápido y fácil, y si estás harto de dietas estrictas, pásate ya al Plan 1-2-3. No son batidos, sigues comiendo y perderás el peso que tú necesitas.
Es natural, apto para todos, y vas a perder de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas.
Semana 1, sobres de piña, drenantes, eliminas toxinas, nos deshinchamos y bajamos barriga y 2 kilos.
Semana 2.
Sobres de naranja, pura fibra y prebióticos que regulas tu metabolismo y pierdes ya 3 kilos más.
Y semana 3.
Las cápsulas captagrasas saciantes, pierdes en total de 4 a 7 kilos. Llámame 650 51 52 53. Infórmate, sin gastos de envío. Y de regalo, el tratamiento detox y el tratamiento de 5 parches adelgazantes de abdomen plano. Gratis con tu plan 123. 650 51 52 53.
650 51 52 53. Recuerda que ya estamos de vuelta para perder peso.
Igual que tú, en COPE nos hacemos muchas preguntas sobre el futuro.
Me preocupa el precio de la luz, el gas, la incertidumbre.
Confío en encontrar trabajo y, bueno, poder seguir adelante.
Es que están los precios súper disparados, vamos.
Por eso esta temporada vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
¿Cuánto valen las cosas o por qué las cosas valen más?
Vamos a hablar de la energía, porque hablamos del recibo de la luz en casa.
Llenar el depósito de gasolina. ¿Cómo está el precio?
Es necesario que la subida de precios afloje.
En España hay 3.300.000 autónomos pendientes.
Porque para nosotros, tus preocupaciones son las nuestras.
Mire, la radio tiene que estar allá donde están las inquietudes de la gente.
Porque ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas.
A les dues de la tarda. Recordeu que podeu tornar a sentir i rescatar totes les xerrades que hem fet aquí al programa a la web de la casa, a www.cope.es. www.cope.es, allà trobareu tota la informació aquesta i moltes més ampliades. Ara, doncs, arribem a les dues de la tarda i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. Que acabin de passar un bon migdia.